Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El Parlament de Corea del Sud aprova derogar la declaració de llei marcial anunciada pel president del país, en una mesura que pot resultar estèril, ja que l'exèrcit ha prohibit els partits polítics i qualsevol activitat parlamentària. De fet, a la votació per derogar la llei només hi han participat 190 dels 300 membres de la cambra, perquè la policia havia bloquejat prèviament l'accés a l'hemicicle i havia detingut alguns polítics. El president Yoon Suk-yeol ha justificat la declaració de llei marcial per la necessitat de fer front a l'oposició que, segons ell, desenvolupa activitats contra l'Estat i té vincles directes amb Corea del Nord.
Declarem una reforma d'emergència per protegir l'ordre constitucional lliure de l'amenaça de les forces comunistes de Corea del Nord.
El govern dels Estats Units diu que està en contacte amb Seul i que monitoritza de prop la situació. Més notícies, Natàlia Ramon.
Siemens Molins torna a Catalunya. El Consell d'Administració d'aquesta empresa ha acordat per unanimitat tornar a la seu social a Sant Vicenç dels Horts després d'haver-la traslladat a Madrid arran de la crisi oberta pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Siemens Molins ja ha comunicat el canvi a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat en valor el retorn de la seu social de Molins i ha destacat que es pot obrir una nova etapa d'avenços en què la seguretat jurídica generi prosperitat i ocupació. El president de la patronal de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ho considera una gran notícia i creu que hi haurà més empreses que faran el mateix.
Sempre havien dit des de Foment del Treball, i quan vam iniciar la primera legislatura el govern d'aquesta gran organització que és Foment del Treball, vam dir que abans de que acabés el segon mandat de la nostra governança Foment del Treball, moltes de les empreses rellevants tornarien a Catalunya. Això s'està complint i aquest és un primer pas significatiu i rellevant que esperem que no sigui l'últim.
Després del referèndum de l'1 d'octubre, més de 3.000 empreses van traslladar la seva seu social fora de Catalunya, segons va reconèixer el govern en aquell moment. Algunes desenes, com Agbar, van tornar dos anys després. Altres, com les principals entitats financeres, CaixaBank o el Banc Sabadell, asseguren que no tenen previst tornar a Catalunya.
El govern apunta que l'autocar accidentat diumenge a Portè-Pimorent, a l'Alta Cerdanya, podria tenir la ITV caducada. El sinistre va causar la mort de dues persones, veïns de l'Hospitalet de Llobregat, que juntament amb una quarantena de persones més havien sortit d'aquesta ciutat per passar el dia a Andorra. De tornada, hi va haver l'accident a causa probablement d'una avaria. En funció del que conclogui la investigació, el govern de la Generalitat no descarta personar-se en la causa.
El Consell d'Europa accepta rebaixar la protecció del llop tal com li ha demanat la Unió Europea. L'organisme ha donat llum verda perquè l'espècie passi de la consideració de fauna estrictament protegida a només protegida. Aquesta modificació es publicarà divendres i entrarà en vigor d'aquí a 3 mesos. El canvi només s'aplica en aquells estats que hi hagin votat a favor, però si una tercera part dels 27 estats membres s'hi oposa, no tirarà endavant. La decisió respon a l'increment d'atacs al bestiar d'arreu de Europa. Espanya i Irlanda van votar en contra de la proposta, mentre que altres països com Bèlgica, Xipre, Eslovènia i Malta s'hi van abstenir.
Aquest obre les votacions per escollir les millors cançons de l'escena catalana del 2024. Es podran escollir les preferides a través de la pàgina web fins al dimarts 17 de desembre i es sortejarà una entrada doble per al Canet Rock entre els participants. La Marina està morena de Figaflauas o Sexe Sexy de Muixca i Pat Guial són dos dels 25 títols de la llista de temes en català. Altres artistes amb cançons candidates són Ginestà, Julieta, Oques Grasses o Maria Hein. I arriba ara la informació esportiva amb Oriol Corral.
El Barça juga a les 7 d'aquí a una hora al camp del Mallorca, el partit avançat de la jornada de Lliga que coincidirà amb la Supercopa al gener. Com a principals novetats de l'11 titular, Lamine Yamal torna 4 partits després i Robert Lewandowski descansarà per primera vegada aquesta temporada. Ferran Torres jugarà al seu lloc. Ja en directe amb la prèvia, la TDT a Catalunya Ràdio. Demà el Madrid jugarà al camp de l'Atlètic de Bilbao. Avui també hi ha partits de la segona ronda de la Copa, 2 partits amb equips catalans. A les 9 al Barbastre Espanyol hi ha un quart de 10 l'Europa Les Palmes. Demà a la Copa jugaran el Girona, el Sant Andreu i el Nàstic i dijous l'Olot. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita el vigent campió, el Panathinaikos, a un quart de 9 del vespre. Aquest partit i els dos de la Copa es podran seguir en una edició especial del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el ciclista belga Remco Evenepoel, campió olímpic a París, ha tingut un accident mentre s'entrenava i l'han hagut de traslladar a un hospital. Segons Fran Press, s'ha trencat una clavícula, algunes costelles, un omòplat i també té fractures als ossos d'una mà.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Hasta que estalló la guerra. Justo cuando peor me venía.
Que vayan a Madrid, que se suban al camión.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No te avisan con tiempo de las cosas.
Comunistas, ¿qué más da? Es lo mismo.
No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo?
Técnicamente el socialismo defiende
la
propiedad.
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Creo que mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra.
Si teniu una edat o dues, segur que l'heu reconegut, eh? Potser fins i tot l'heu reconegut encara que sigueu més joves, perquè les seves bromes sobre la guerra van fer riure moltíssimes generacions. I ell en feia broma perquè sabia de què parlava, perquè havia fet la guerra i n'havia sortit viu a sobre. És l'humorista Miguel Gila. Bé, de fet, no és ell, sinó és l'actor valencià Òscar Lasarte, que s'ha posat a la pell d'aquest còmic inoblidable en una pel·lícula que podrem veure als cinemes d'aquí 10 dies i que es titula... ¿Es el enemigo? Òscar Lasarte, bona tarda, bona esperada.
Bona tarda, moltes gràcies per rebre'm, sí.
Moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
De seguida en parlarem, Déu-n'hi-do quina responsabilitat interpretar un personatge en majúscules com és Miguel Gila, no?
Totalment, totalment.
Ah, i més quan és el teu primer paper protagonista.
Exacte, sí.
Com ho encares, això?
En inconsciència, totalment.
És la millor eina, eh?
Sí, sí, totalment, perquè no tens por de res, no? Però sobretot llançant-me i confiant, i a més estava molt ben arropat per tot el món, pel repart, pel director, per l'equip, i molt content.
Ara has dit el director, saludem també el director de la pel·lícula, que és l'Alexis Morante. Bona tarda, bones tardes.
Bona tarda, ¿cómo estás?
M'agrada molt, perquè abans d'entrar li he dit, jo tiro un català, i diu, bueno, no lo entiendo, pero voy a tirar, claro que sí.
Claro, yo lo estoy entendiendo todo.
Fins aquí ho has entès tot.
Claro, sí, veus? Sí, sí.
Alexis, no sé com veu fer el càsting per interpretar Gila o quants actors candidats hi havia. Hi havia molts actors candidats?
Había muchísimos, porque era difícil. O sea, teníamos que encontrar al Gila. Yo quería que fuera un actor desconocido hasta ese momento, porque tenía que interpretar al Gila de joven y queríamos buscarlo entre actores que no se conocían. Entonces, llegaron muchísimos vídeos cómicos, actores nobles, actores más consagrados, y al final cayó como del cielo, ¿no? Un poco Oscar, y cuando lo vi dije ya, aquí está Gila.
¿A la primera? Vas a decir, uff, ¿es él?
Cuando vi el primer vídeo que mandó, sí, yo lo sentí y se lo dije a las de casting, a las chicas de Velo Casting, y recuerdo además una última prueba que hicimos, que fue ya junto a Carlos uh-huh. Cueva, para ponerlo con su amigo, ¿no? Con su amigo Pedro, y funcionó muy bien la química con él y con Adelfa Calvo, con la abuela.
Ara deia Carlos Cuevas, perquè a la pantalla l'Òscar, o el Miguel, de fet, no està sol, l'acompanya, entre molts d'altres, el seu gran amic Pedro.
Me acaban de comunicar
que ha estallado la guerra.
¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!
Pero, ¿por qué celebramos?
Miguel, llega un momento en la vida en que uno siente la llamada de algo más grande que uno mismo.
Aquest Pedro, que diu que aniran a la guerra, que aturaran el feixisme i que seran herois, és l'amic íntim del Miguel, o és a dir, en Carlos Cuevas. Bona tarda, Carlos.
Bona tarda, Elisenda.
I has ocupat el teu lloc, no?
Sí, aquí estic.
Benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio. D'aquí 10 dies justos, divendres 13 de desembre, la pel·li arriba a les sales de cine. Carlos, tu havies vist a Gila? Només l'havies recuperat a YouTube, no?
Sí, no, jo l'havia vist, de veritat, l'havia vist a especials de Nadal, a recopilatoris de comèdia de televisió espanyola, el meu avi me n'havia parlat, nosaltres no el vam viure com a generació. Clar. Jo era molt jovenet, bueno, no crec que no el vaig pillar.
No, jo tampoc, i sóc bastant més gran que tu.
Per això, però llavors quan em van contactar per la pel·lícula Alexis, que vam fer un cafè a Madrid, me'n recordo, on vaig llegir el llibre de Blacky Books sobre la vida del Gila, i llavors vam començar a veure vídeos al YouTube per entendre una mica la figura, tot i que la pel·lícula parla de la fase prèvia al Gila humorista, però jo volia saber en qui es va convertir aquest senyor i per què era tan important per l'imaginari col·lectiu.
I tu, Òscar, com t'arriba la figura de Gila? És a dir, el coneixes també com el Carlos per referents a través de la família?
Sí, sobretot per referències dels meus avis, també, dels meus pares, clar, dels recopilatoris aquests de Nochevieja, també, i que jo amb 14 anys, quan ja el vaig conèixer, en aquest sentit em vaig posar a imitar-lo en els shows de màgia. Jo soc mag,
sí.
I vaig començar a fer les imitacions i ma mare i la meva àvia em van dir este quítalo que no te sale muy bien. Però m'hi sia pitjor que ara.
Perquè en Gila també es veu que ell era un entertainer de naturalesa, no? I amb els seus companys a la guerra també es dedicava a entretenir. Tu també fas trucs de màgia a les gravacions o no?
Algun dia em fem màgia entre bastidores. Sí,
en la fiesta,
sí, sí.
Fin de rodaje.
En la fiesta fin de rodaje també hicimos màgia, és verdad. Sí.
A la pel·lícula veiem a Miguel Gila lluitant a la guerra i al mateix temps fent broma de la guerra.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada. No te avisan con tiempo de las cosas. Así es complicado que uno pueda reírse tranquilo de algo. El Pedro y yo veníamos para 3 días y ya debe hacer cerca de un mes que nos separaron. Y aquí seguimos, esperando.
Déu-n'hi-do l'humor ácido que tenia Miguel Gila, eh? Diríeu que la pel·li és un al·legat contra la guerra, contra les guerres? És una biografia de l'humorista? És com el deia el Carlos, per poder entendre com acaba sent Miguel Gila, Miguel Gila, o totes les coses a la vegada? Alexis.
Una mica de tot, ¿no? Un poco toda la vez.
Sí, yo creo que es una mezcla. Aparte de que es una mezcla de géneros y de tonos, lo principal es que es antibelicista. Yo creo que es un alegato contra la guerra y eso también tiene mucha actualidad, ¿no? Mucho de actualidad de los bandos, de los extremos, de los límites del humor, de cómo Gila acaba haciendo humor de una tragedia tan grande como la guerra civil. Creo que lo interesante, lo ha dicho Carlos antes, lo interesante de esta película es ver ese viaje iniciático de Gila cuando es joven, que hace que después se convierta en Gila y haga humor de sus tripas, ¿no? De la tragedia más grande que puede vivir un país, que es una guerra civil. Y eso lo hizo Gila muy pronto y rompió barreras que hoy en día todavía se están rompiendo. Sí.
¿No creieu que hem involucionat una mica? Perquè sents ara l'humor de Gila i dius, ostres, com hi anava, no? Anava fort. I a vegades tens la sensació que actualment estem bastant més encotillats en moltes coses. Carlos, Òscar, no sé si ho sentiu. Òscar, tu com a humorista...
I me mira.
És una pregunta molt difícil, sí. Sí, però també sí, moltes coses hem evolucionat en positiu.
Sí,
també
evidentment.
Hi ha moltes coses, sí. Per sort ara ja no surt Martes i 13 fotent les bromes masclistes que fotia...
L'amplia la cocina.
Però, claro, o sea, també hi ha coses que hem anat cap a bé, però sí que és veritat que bueno, hi va haver una generació de còmics molt important que va fer humor sobre coses molt doloroses i molt recents. I era molt valent també fer aquest tipus de bromes de temes tan complicats que estaven tan a prop. Llavors, sí, jo crec que no ho sé, crec que hem derivat cap a un altre tipus d'humor. Sí.
Òscar?
Jo crec que en aquest sentit els còmics d'aquella generació feien humor també per transcendir tot això, no? Per curar un poquet la ferida.
Per sobreviure, no?
Sí, un poquet per passar. I ara jo crec que l'humor... com que l'estem d'una altra manera més, sí, més evolucionada, en aquest sentit que no estem tan pendents, perquè abans sí que no es tenia en compte, no hi havia empatia pels demés, i ara sí que ho tenim en compte de podem fer humor, però respectant certes persones i certes col·lectius i tot, que estan demanant ajuda, que no mereixen una punyal al cap per demanar ajuda.
Alexis, Carlos, el personatge del Carlos, en Pedro, és real o forma part de la ficció? Sospito que és ficció.
No, no, es real.
¿Es real?
Es real. Wow. Es real, sí. es el nombre real. Pedro es el amigo de verdad que a Gila lo induce a ir a la guerra. Mm. Es cierto que todo lo que cuentan las memorias es... Pedro tenía mucho empuje y así lo interpretó Carlos perfectamente. Ese empuje de ese personaje que es muy idealista, que quiere ir a la guerra como el que va a defender algo muy grande, ¿no? Esa escena que dice que somos héroes y Gila lo intenta imitar. Y es verdad que justo cuando llegaron a la guerra, al poco tiempo le perdió la pista. Entonces eso es verdad todo, ¿eh?
La guerra, porque mezcla una cosa épica... No sé si és una cosa més cutre, no?, com veiem en aquesta pel·li.
Sí, és que la guerra devia ser una cosa molt cutre, molt precària.
Imagina't
molt
en aquell any, no?
Sí, imagina't.
Tu què tens de somiador d'aquests ideals tan clars que té el Pedro?
Jo, home, jo no agafaria un fusell. Jo, la meva línia vermella és la violència, però sí que tinc uns ideals molt ferms i que intento defensar molt sovint, però vull dir, jo el paso al frente, crec que jo agafaria la motxilla cap a França i a llegir poesia fins que es deixessin de fotre trets.
Com molts de nosaltres, perquè si no aguantaríem...
Bueno, el personaje de Pedro realmente tiene ese arco después. O sea, es un personaje que al principio es muy valiente,
sí,
pero después se le ve que también tiene miedo, como todos los chavales que fueron a esa guerra. O sea,
es que ya veíamos que eran criaturas, ¿eh?
Claro, porque nadie se esperaba que iba a ser una guerra tan larga, tan trágica. Bueno, nadie se esperaba que era una guerra aquello.
Sí,
o sea, yo creo que se creían que iban a otra cosa.
Sí,
lo que le dice, ¿no? Que vamos a estar en
fin de semana
y volvemos
y ya está. Y ho tanquem.
Sí.
La guerra vista des de dins, des de la quotidianitat, genera moments força còmics, com per exemple aquest.
¡Esa vaca es nuestra! ¡La hemos visto primero!
¡Un momentito!
¡Agáchate!
Déjame el cabo, chiquillo. Solo quiero hablar. Que me hago cargo que somos enemigos. Y eso está muy bien. Pero que digo yo que estarán ustedes también sin merendar. ¿Qué les parece si van ustedes y nosotros no miramos? Y luego igual, pero al contrario.
¡Nos parece bien! ¡Pero nosotros primero! I a la del fusil no la queremos ni ver.
M'equivoco molt o aquí hi ha cert homenatge a Berlanga i a la vaquilla?
Sí, es un homenaje, claro. Es un homenaje, claro, a Berlanga y a la vaquilla, pero también es cierto que Gila cuenta algo parecido en sus memorias. O sea, no sé si Berlanga incluso ya había cogido como homenaje para Gila, ¿no? Porque incluso hay una viñeta donde Gila dibujante ya ponía una vaca y había alguien ordeñándola y decía, es que ese cortado, ¿cómo va a poner, no? Entonces, él ya contó en sus memorias que se encontraron una vaca y que no sabían cómo ordeñarla por el hambre que tenían. Entonces nos basamos en eso para la escena, ¿sí?
Óscar, el enemigo. Sí. Has hagut de practicar molt dir el enemigo? Ho dic perquè si no dius bé el enemigo, no ets Gila.
El enemigo.
És que ho deia d'una manera molt particular, no? O sigui, això ho heu assajat? Tot va sortir directament a la primera?
Jo partia de l'avantatge que l'imitava de jove, però de més venut, però després sí que he tingut que revisitar tots els vídeos, tornar a escoltar, intentar captar la cadència i la musicalitat que tenia, no?, el Miguel al parlar. I vam inventar com un codi, l'Alexis i jo, que uno és d'una entrevista del 70 i algo, que és un Gila molt més calmat, més major, que habla un poco más así, un poco más tranquilo.
Que aquest és la generació que ja ens ha arribat a nosaltres, el Gila dels caps d'any de Televisió Espanyola, no?
Exacte, i tenim ese de referència i els dels shows, que és un Gila mucho más exagerado, que habla mucho más así, no? I partim com d'un quilòmetre, no?
Escala 5 del quilòmetre.
Exacte, exacte. I em feia, más Gila, i era el show, menos Gila era el otro. Entonces,
claro, cuando
va a ser importante.
Era complejo hacer un balance, ¿no? Porque no queríamos que fuera una imitación, sino que fuera meterse en el personaje. Entonces ahí, cuando había un poquito de más comedia, como cuando están en lo de la vaca, yo le decía, me acuerdo
Gila,
que era...
Gila.
Claro, más Gila, porque Gila se pone nervioso. Es como que el personaje de los nervios le sale ese acento, pero que después hable más tranquilo, ¿no? Que era lo que...
A l'inici de la pel·li també hi surt Charles Chaplin com una picadeta d'ullet, és un dels altres grans mestres de l'humor. Abans m'ho deies, Alexis, és una mescla entre drama, comèdia, dramèdia... Què és?
Pues es todo eso. O sea, yo creo que la están definiendo como tragicomedia, porque es la comedia basada en la tragedia, como hemos dicho antes, más grande, que es una guerra. Pero yo lo que he intentado es mezclar los géneros dependiendo del momento de la película y a nuestra conveniencia. Pero que no nos desfiáramos nunca del espíritu de Gila y de la historia, de la narrativa que estábamos contando. Es verdad que la película empieza con una comedia, con un momento más luminoso, el Madrid previo a la guerra, Pedro, que hace mucho de la aventura, de dos chavales que se van de aventura como a un campamento que es una guerra, pero de pronto eso se va tornando en una película de personaje cuando están solos en la guerra, y después va hacia la tragedia, hasta acabar en una tragedia enorme, ¿no? Y con unas escenas finales que te ponen los pelos de punta.
Uh-huh. Veureu l'evolució, no?, del Miguel de 17 anys, que s'acaba convertint en Gila, no?, podem dir així, no?
Sí.
Una mica el que em deies de l'art del personatge, no, Carlos? Uh-huh. A qui recomaneu veure la peli? A les generacions que van veure els monòlegs de Gila? A les generacions que no les vau veure?
A tots.
No, però genuïnament, o sigui, sí. Jo crec que si tu has conegut el personatge de Gila, hi ha una connexió, hi ha una empatia, hi ha un homenatge que és indiscutible. Totalment. Però si tu no has conegut per generació el personatge de Gila, és una molt bona manera d'acostar-s'hi, d'apropar-t'hi i de conèixer qui era aquest senyor i per què va ser tan important el que va fer. Vull dir, la peli, si tu no saps qui és Gila, s'aguanta estupendament.
Totalment.
I si saps qui és Gila,
més,
jo crec que té un component encara més emocionant.
Esto no és Marvel, no fa falta veure res abans.
Això està molt bé, eh?
Sí, total.
No, però és interessant poder veure una pel·lícula sense haver de conèixer el referent. Vol dir que tu al final coneixeràs l'arc o veuràs l'arc del personatge de X persona. I a més, si coneixes el referent, ostres, amb totes les connotacions que té a la història del nostre país, doncs encara ho veuràs més clar. Clar, em recorda molt el paper que ha fet el Saben aquell, no? Que hi ha gent que possiblement no conegui Eugenio i potser a través d'aquesta pel·li coneixen la importància d'Eugenio. Passarà una mica el mateix, no?, amb aquesta creació.
Puede ser. Yo creo que hay una diferencia también, que lo ha dicho Carlos, que esto es una película que funciona sola. O sea, es una película de guerra, de aventura, de drama, de comedia, todo esto. Y hay un personaje central que es muy optimista dentro de la tragedia más grande. Que la película acabe al final en los créditos saliendo el personaje real, pues el que conoce a Gila, pues en ese momento le remueve por dentro. El que no lo conoce dice...
Ah, mira, el referent, ¿no? Como todos los docus que veían, ¿no?
Es verdad. Entonces, yo creo que es una cosa que te lleva mucho a Google rápidamente. Como a ver quién era este, qué hizo, y que los jóvenes descubran ahora todos los monólogos de Gila, es una maravilla.
Sí. Alguns festivals que l'han presentat, molta gent jove ens diu, però era de verdad, ¿no? Y ahora quiero buscar cosas de Gila, tal.
Clar.
Guay.
És que està guai recuperar aquest patrimoni, perquè al final no deixa de ser patrimoni. Totalment. Alexis, fins ara havies fet molts documentals sobre músics, Camarón, Alejandro Sanz, Héroes del Silencio, Bumburi... Què és més fàcil de retratar, un humorista com Gil o un músic com Enrique Bumburi?
Bueno, no és per la persona, sinó perquè un documental és més complex cuando estás tratando con personas de verdad, claro.
Claro, no le puedes decir, sube el bombómetro, ¿no?
Claro, entonces es como que cuando, y más Bumburi, que fue el primer documental que hice, que estaba estudiando en Estados Unidos yo, él no, nunca había sido retratado, nunca había dejado que nos metiéramos en una gira, fue una gira por Estados Unidos, fue muy complejo, pero a la vez muy auténtico, es el camino más largo, el documental, el primero, y claro, si tú ves ese documental, ves la autenticidad, la cámara hasta tiembla muchas veces, de los nervios, de todo, estamos dentro. En una película de ficción está todo mucho más controlado. Ahora, la forma de aproximarme a los iconos, yo lo comparo más con Camarón, ¿no? Camarón es un icono que ya no existe, que está muerto, pero me aproximé desde el documental e hicimos como una fábula que lo narraba Juan Diego. Con Gila incluso nos llegamos a plantear si merecía un documental toda su vida, pero después al leer las memorias vimos que lo interesante de verdad era la primera parte, la guerra, y eso había que hacerlo desde la ficción.
Carlos, últimament hem vist fent de Pasqual Maragall al 47. Brutal.
Bonica, eh?
Buah! Bonica. De violador i de magistrat a Jauria.
Sí.
Ara fent de milicià antifeixista a Ets el enemigo. Sí. Alguna sorpresa més que ens tinguis preparada?
Pues
perquè vull dir, tu has sortit de la cotilla, eh?
Tinc 5 pel·lis per estrenar, o sigui que...
De veritat?
Sí, tinc 5 pel·lis per estrenar, una per rodar. Aquest any faig una obra al Teatre Lliure preciosa que es diu L'Herència, que estarem al febrer i que és una cosa meravellosa. Vull dir que sí, tinc moltes coses. Bueno, és un dels reptes que jo, quan vaig acabar una fase de moltes sèries, no, de temporades molt llargues, vaig dir, jo vull fer cinema, porto 7 o 8 pel·lícules en 2 anys, en tinc més per rodar, vull dir que és una aposta, és una decisió, fer cinema, sí, perquè m'agrada molt el format, perquè m'agrada també, que és una cosa finita, que les sèries són una cosa molt llarga i que s'extén molt en el temps, que també són meravelloses, però que jo doncs volia una altra cosa.
Bueno, treballar més per projectes, no?, de dir, acabo això, m'hi deixo la pell i després...
Sí, sí, i també et permet això, explorar èpoques diferents, personatges diferents, vull dir que també és una decisió que he pres, sí.
I seguiràs amb aquest ritme molts anys més?
Bueno, no sé, molts anys. No sé. Jo ara ja tinc l'agenda. Fins al juliol, juny-juliol ja sé tot, i després aquest estiu me'n vaig de vacances.
On te'n vas? Ho saps ja?
No ho sé.
No ho diguis.
No, tenim idees.
Ja m'ho diràs. Alexis Morante, director, Carlos Cuevas, actor, i sobretot Òscar Lasarte, protagonista d'aquesta pel·lícula sobre el gran Miguel Gila, que s'estrena divendres 13, i que es diu Es el enemigo. Moltes gràcies per haver vingut avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
Nosaltres per rebre-nos.
Torneu quan vulgueu, eh?
Gràcies.
Tu no tornis més, ja.
No, jo només diré Òscar Lasarte, president de Catalunya.
Així, ras i curt. Va, fem una pausa i a la tornada parlem de pel·lis i de sèries amb l'Àlex, amb el Monti i amb la nostra estimada Sílvia Comet. Fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
I ara entrem al búnquer.
Peyu, has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
però, home, una mica més lluny. Fes volar la imaginació una mica.
Sí, no havia tingut.
A mi m'agradava la Brenda de Sensació de Vivir.
Què dius ara? Sí. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil, tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xandall.
T'agradava.
Sí.
Era una granota. Era una
el búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un mot, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, el Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc, Xavi.
L'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmas?
No, t'hem vist. Tot això és el Club de la Mitjanit, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo queria estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
De 4 a 7, La Tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
30 segons i seran 6:45 de la tarda. Ara és moment de sèries i pel·lis. Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Àlex Montoya, bona tarda.
Bona tarda. M'ha agradat molt els taloners que ens has posat avui. Sí. Les Cuevas, el Gila...
Res, quatre persones que comencen en el sector.
Fabulós.
Òscar Lasarte, Alexis Morán, Carlos Cuevas... Res, quatre.
Muchachitos.
Escolteu, ja tenim el pont a tocar, família?
Sí.
Això vol dir que per alguns vol dir una mica de temps lliure. La idea és sortir al carrer, però si en algun moment voleu arrupir-vos al sofà, us proposem un parell de sèries per aquests dies i un parell de pel·lis. La primera sèrie, comencem per sèries, és Palomes Negres. This morning a man was killed on the South Bank. Was I the reason he was murdered? Was I the target? Amb aquest títol dic serà del Cantarilla, però veig que això és britànic, no?
És britànic, totalment, totalment. És la sèrie en què Keira Knightley fa el salt a la televisió i com salta.
Bé, eh?
Súper, súper bé.
Clar, l'hem vist sempre en pel·li.
Sí, sí. És d'aquestes actrius que encara no havien fet el salt. No en queden moltes, ja, eh? No en queden moltes.
La majoria fan el salt, sí, i tant.
Directors, actors... Mira, aquesta era una de les que faltaven. Aquí es posa en la pell de la Helen, que és la dona d'un polític del govern britànic amb aspiracions. És la mare perfecta, la perfecta anfitriona a les festes, sempre guapíssima, elegantíssima, però el que fa millor no és això.
Què és?
És una espia... Oh. Al servei d'una misteriosa organització anomenada Palomes Negres, d'aquí el títol, que ven secrets del govern a qui millor li paga, tant se val qui sigui.
Carai, tu, a veure si en tenim alguna d'aquestes properes. T'imagines?
Jo espero que no, perquè no sé si hi ha molts secrets aquí que pagués molta gent,
no crec.
Molts diners o molta gent per descobrir.
No,
és que ella és la dona del ministre de Defensa. Qui seria el conseller de Defensa? No hi ha conseller de Defensa.
No.
El d'Interior.
Conseller d'Interior.
Sí, exacte. Ves ser la dona del ministre de Defensa. Exactament. I ella només és la punta de l'iceberg d'un repartiment. És que aquesta sèrie és bestial. Al capdavant d'aquesta organització hi ha una dona enigmàtica que interpreta la enorme Sarah Lancashire, que és la sergent Cabot de Happy Valley, i quan es cometen una sèrie d'assassinats, un dels quals toca de prop a la Helen, la cap de l'organització encarrega un vell conegut de la Helen que la protegeixi, i aquest protector, que a més de protector és un assassí a sou, l'interpreta un altre actoràs, que és Ben Whishaw, que em consta que a tu també t'agrada molt.
A veure, Ben Whishaw.
Faníssim.
Sí, sí, sí. És el protagonista d'aquella sèrie de metges que es diu Esto te va a doler.
És que he vist la sèrie... Ah, oh, i tant.
És enorme.
I tant. És un referent cinematogràfic, és a les últimes pel·lícules de James Bond, és el Q, el que inventa, l'inventor.
Sí, sí, sí.
És un actoràs, i aquí està, és que està...
És que els dos estan. Tenen una química extraordinària. A partir d'aquí, estirant del fil, van descobrint una trama de conspiracions que connecten les màfies dels baixos fons de Londres i, a més, amb una crisi geopolítica. Clar, si està casada amb qui estava casada, això és com... Home, algun paper ha de tenir el marit, no?
Home, per favor.
Doncs sí, sí. És un thriller...
La parella de Núria Parlon, eh?
Exactament. És un thriller amb molta intriga, acció i d'assassinats els que vulguis, molta sang, però també podem veure la part més humana dels protagonistes i, sobretot, com i per què va començar aquesta amistat entre la Helen i aquest amic que ve del passat i que no se sap per què la ve a protegir. I això ho anem veient a mesura que avancen els capítols. Però una altra cosa que té molt bona és que té un humor finíssim. Té uns tocs d'humor que no te'ls esperes per a res i que dius, aquí no enganxen gaire. Doncs enganxen molt bé.
Molt bé, molt bé, molt bé.
La sèrie no pot...
Vaig fent apostilles perquè també l'he vist.
Sí, sí,
no,
sí,
perquè
sí,
també l'he vist i estic molt d'acord amb el que sí, explica.
Avui t'has fet una mica allò com aquella de... I jo també. Perquè va dient, sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé,
molt bé. Estàvem parlant a fora i la veritat és que estàvem d'acord amb tot.
I jo també.
I jo també.
Mira, jo també. I és una sèrie que no pot tenir millors ingredients per aquests dies. Una trama d'espionatge, repartiment de luxe i Londres com a escenari.
Oh.
S'ha renovat per a una segona temporada fins i tot abans d'estrenar-se la primera i jo ja l'espero en candeletes.
I jo també.
Quan s'estrena això?
Dijous.
Dijous.
Demà passat a Netflix.
Dijous a Netflix. Quants capítols?
8 capítols.
8 capítols. Apunteu, eh? Palomes Negres. A Netflix, 8 capítols. Anem al cine. Primer primera aturada, compte, perquè aquest dijous, perquè dijous i no divendres, Àlex?
Perquè divendres perquè és festa.
Ah, clar,
i avancen
burra.
Les estrenes.
Setmana curta, claro. És veritat, no tinc gens present. Dijous,
jo tampoc, perquè hem d'explicar que en el guió t'havia posat divendres.
Passa res, m'ho ha posat a boli aquí, amb lletra marrana. Arriba a les sales una de les incontestables pel·lícules de l'any, es diu Emilia Pérez.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Manitas del Monte, llevas un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer.
¡Bum!
¿Quiero ser una mujer?
¡Bum! Sí, probablement, jo crec que qui més qui menys, potser no, eh? Us heu trobat en algun moment amb un discurs que es va fer viral després del Festival de Cannes, quan una de les guanyadores del Premi de la Millor Actriu, perquè aquest premi el van guanyar les quatre protagonistes d'Emilia Pérez, i una d'elles és Carla Sofía Gascón, que és espanyola, és d'Alcobendas, i és la primera actriu trans en guanyar el Premi a Cannes.
Ah, el recordo, recordo aquest discurs.
I totes les travesses diuen que serà la primera actriu trans en estar nominada a l'Òscar. I va fer aquest discurs quan va recollir el premi al Festival de Cannes.
A todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días. El odio. El odio. Y denigran como nos denigran. No. Esto es para vosotras. Muchísimas gracias. Mañana seguramente esta noticia que veis aquí estará llena de comentarios de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre a todas nosotras. Solamente quiero mandar un mensaje de esperanza, y con esto termino, a todas ellas, como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejor personas. Así que a ver si cambiáis, cabrones.
Bravo, bravo, bravo,
bravo, per favor.
A veure si canviés, cabrones, em sembla.
És una gran
prou contundent.
Doncs ella és la protagonista d'aquesta pel·lícula. Les altres companyes de repartiment que van guanyar també el premi amb ella són la Zoe Saldaña, que potser la coneixeu perquè sí, és la Gamora de Guardians de la Galàxia, l'Adriana Paz, que és una actriu mexicana que potser recordeu de la sèrie Vis a Vis, i la Selena Gómez, que no necessita presentació.
Adoro, cada vegada m'agrada més les influencers.
Cada vegada m'agrada més Selena Gómez.
Sí, a mi m'encanta també.
Cada com millor.
Oh, i té un discurs tan bo amb tot.
M'encanta.
Us diré que a la pel·lícula per mi és la que està pitjor.
Bueno, s'ho pot permetre.
Sí, bueno, no, i a més jo, a mi m'agrada molt la sèrie
Assassinatos
en l'edifici. Jo crec que aquí és la que no acaba d'estar a l'alçada de les altres tres, sobretot de la Carla Sofía Gascón, que està increïble. La pel·lícula.
De
la pel·lícula, els productors diuen que és un narcomusical queer. La
Carla narcomusical.
Sofía... Narcomusical queer. No, és que no ho havia sentit mai perquè és la primera vegada que se'n fa un, clar.
Gràcies.
A la Carla Sofía Gascón no li agrada gaire aquesta definició, però la qüestió és que la pel·lícula explica la història d'un poderós i sanguinari capo de la droga mexicana, aquest Manitas del Monte, ja hem escoltat en el tall, que decideix desaparèixer. Per què? Doncs per iniciar un procés de transició i convertir-se en la dona que sempre ha sentit que és. D'aquesta manera, el narcotraficant passarà a ser Emilia Pérez. Ja no us explico res més, tot i que si llegeu alguna cosa, us explicaran com continua la cosa, però jo no ho faré. Perquè crec que...
No fem spoilers.
No, perquè crec que aquesta és una pel·lícula... Com que no s'assembla a res, com que no hi ha cap pel·lícula que diguis, això em recorda... No te'n recorda a res, perquè, no, perquè és absolutament insòlita, singular i original, no? I crec que és una experiència. A més, és una pel·li que sobre el paper tot venen i t'expliquen. Mira, vull fer una pel·li, vull fer un musical.
Un narcomusical.
És un musical, eh? Cuidao.
A veure, José Luis, què t'ha fumat, no?
Exactament, et diria. Ui, en aquest cas, Jacques, perquè aquesta és una pel·lícula del director francès Jacques Audiard, director premiadíssim a 1000 festivals. Té una pel·lícula que jo, si no l'heu vista, tardeu, que es diu Un profeta.
Un profeta.
Un profeta.
Saps si apuntant, està alguna plataforma? Apuntant.
Jo diria que Filmin, però no t'ho puc assegurar al 100%. I malgrat que tu puguis pensar que el director quan proposa això està com un llum d'oli, la peli funciona com un tiro. És que és una cosa...
Amazon Prime.
Increïble. Amazon Prime. Ja et dic, parlem d'una pel·lícula que juga amb elements de musical, hi ha cançons, hi ha balls menys, però cançons, hi ha elements de culebrots mexicans, concretament, i també de cinema d'acció, per parlar en definitiva d'un renaixement i també per desestigmatitzar les realitats trans i queer. I compte que jo crec que, a banda de que la Carla Sofia Gascón pugui estar nominada, i et dic que totes les travesses diuen que sí, als Oscars, jo crec que la pel·lícula també tindrà unes quantes nominacions.
Per cert, també a la nostra, a Filmin. També la trobem a Filmin. Amazon Prime Video i Filmin.
En realitat, qualsevol pel·lícula de Jacques Audiard, en principi, està bé que la veieu, eh? Però aquesta, Un profeta, és obra mestra.
Un profeta.
No, però parlat d'Emília Pérez.
Sí, però Emília Pérez, que arriba als cinemes aquest dijous. Recordeu que és festiu, per tant, les estrenes s'avancen un dia. Segona sèrie que ens recomana avui la Sílvia és Sherwood.
There is such a thing as a mood. Or a culture that is hard to see, hard to define, but it can grip a place. They were gang related then.
He was an execution.
Blood for blood.
It's code. Without it, we're nothing.
Same about today.
Talking about me as a girl.
A veure, de què va aquesta
sèrie? Molt anglesos
sèrie?
Estem avui.
Sí, estàs molt britànica, nena.
Sí. Així d'entrada és un drama d'investigació, està inspirat en dos assassinats reals que es van cometre el 2004, però en el rerefons d'aquesta sèrie, i que és el més important, tot gira al voltant de la divisió entre els membres d'una comunitat minera anglesa. És un tros de sèrie. Dècades després d'aquella vaga històrica de la mineria que Margaret Thatcher va aplacar amb la repressió, és una etapa que es veu reflectida en moltes sèries britàniques, a Billy Elliot, per exemple.
Mira,
si
m'ha vingut aquest referent, fixa't.
Doncs el conflicte, molts anys després, perdura entre els que es van unir a la vaga i els esquirols, no? I hi ha famílies que continuen trencades. I aquest és el cas de dues germanes, que un dels marits va seguir la vaga
i l'altre no.
L'altre no. Els assassinats remouen tots els fantasmes del passat de la família, però també de tot el poble, perquè el poble està dividit. Van tots al pub, però la meitat no es parlen, la meitat s'insulten. És una, són situacions de bastanta tensió. Veïnal, no? I la investigació té dos focus d'interès. Sembla que al poble s'hi pot amagar un espia, que és un policia polític que està a l'ombra des dels anys 80. O sigui, un policia polític que xivava a la policia qui eren els esquirols.
Colló.
I l'altre focus d'interès és que l'assassí mata amb una ballesta.
Sí.
És una altra sèrie amb un repartiment impressionant. David Morrissey, un dels seus papers més coneguts és el del governador de The Walking Dead, però que és una autèntica institució en un munt de sèries britàniques, igual que Leslie Manville, que és qui interpretava la princesa Margarita a l'última etapa de The Crown, i sobretot el robaescenes Adil Akhtar.
Què vols dir, robaescenes?
És que... Tu veus aquest actor...
I els ulls se't van cap allà, eh?
I el seu, sobretot, perquè té els ulls així... Super sortints. És un actor d'origen pakistanès que surt a un milió de
sí,
sèries.
Ah, sí, home, i tant.
O sigui, el veus i te fixes en aquest actor i t'oblides de tot el
temps. És carismàtic, eh?
Molt carismàtic.
Una enveja.
I, per cert, a Palomes Negres interpreta el paper del primer ministre britànic.
Ah,
o sigui que també surt.
No diguis quina enveja, que tu tens un caganer fet per tu, eh?
És veritat, eh? A veure si el té l'Adil.
Això és carisma.
Doncs aquesta sèrie Sherwood aconsegueix un gran equilibri entre la trama d'investigació i els conflictes familiars, ja ho deia, és un tros de sèrie. I el millor de tot és que, si us agrada, avui mateix estrena la segona temporada a Filmin i amb subtítols en català. Cada entrega té 6 capítols. I aquesta segona temporada segueix amb la trama de la mineria des d'una altra perspectiva. Un dels efectes de la crisi industrial és l'augment de la precarietat laboral, la proliferació de bandes, costa, i la distribució de drogues, i tot això s'enllaça amb una història de venjança que parteix encara d'aquestes antigues rivalitats i enemistats entre veïns. Uh-huh. És xulíssima.
Sherwood, la trobeu Sherwood. A Filmin, i ara s'estan en la segona temporada. Subtítols en català.
I avui és el dia que a Filmin li han donat la Creu de Sant Jordi. També dir-ho, no? Ja que fem una sèrie d'aquesta plataforma tan mostrada...
Doncs, més a Filmin hi ha de tot, eh?
Sí,
crec que tenen un catàleg que
no te
l'acabes,
eh? És una molt bona plataforma.
A més, fan una cosa molt xula. A mi m'agrada molt, eh? Jo suposo que em direu, això és obvi. Per la gent que no tingueu Filmin, estan molt al dia de les coses que passen i ara segur que aquesta tarda hi haurà col·lecció Corea del Sud.
Fan carpetes, sí.
És molt interessant.
Col·leccions, que li diuen, sí.
Les col·leccions.
Posen títols a les col·leccions com bastant entre singulars o molt ancorats a l'actualitat quan hi ha alguna cosa.
Sí, em sembla interessant, perquè dius que m'agrada aquesta temàtica.
Sobretot és el que dius tu, que és que són molt ràpids.
Molt ràpids, molt ràpids. Va, i ho rematem amb una altra pel·lícula que s'estrena dijous als cinemes, que es diu Here, aquí.
Hey, Dad. I'd like to meet Margaret.
Nice to meet you, Margaret.
Nice to meet you, Mr. Young.
Us ha sonat la veu aquesta de Hey Dad? Us ha sonat?
Hey Dad? A veure, torna-la a posar des de l'inici.
Posa Hey Dad, a veure si sona.
Hey Dad? Like to meet Margaret.
Ai, sí, però qui és?
Tom Hanks.
Tom Hanks.
Tom Hanks. Aquesta pel·lícula, Here, aquí, és el retorn de part de l'equip que va fer realitat una pel·lícula que a mi em sembla una obra mestra absoluta, que és Forrest Gump. Aquesta pel·lícula, Here, té el mateix director, Robert Zemeckis, té la mateixa parella protagonista, Tom Hanks i Robin Wright, i té el mateix guionista, Eric Roth, i el mateix músic, Alan Silvestri. S'han juntat tots per fer...
Es trobaven a faltar, eh?
Sí, jo crec que sí. Han volgut recuperar la màgia de Forrest Gump. A veure... Jo diria que no, perquè Forrest Gump, com acabo de dir, i no em baixaré d'aquí, és una obra mestra.
És que ho és.
Sensacional. Hi ha gent que té haters, eh? Forrest Gump té haters. Sí.
I Tom Hanks també, últimament.
I Tom Hanks també.
Doncs l'altre dia vaig veure el vecino insoportable o el veí insoportable.
El peor vecino del mundo,
gràcies. Tinc una memòria.
Bueno, ja deu ser que tens un veí insuportable.
La música de Forrest Gump.
T'ha sortit de dins.
Ens has posat la música de Forrest Gump.
És que estan tots.
És que el Fran és molt ràpid.
El fan és com Filmins.
Sí. Maca, per favor. Bueno, doncs no és el mateix, però això no vol dir que sigui en absolut una pel·li desestimable. És una pel·lícula difícil d'explicar, eh? Fonamentalment és la història, per resumir molt, és la història d'una família des dels anys 40, acabada la Segona Guerra Mundial, fins a l'actualitat, però això seria molt superficial, perquè en realitat el que ofereix la pel·lícula és una miqueta arriscat, és una miqueta fins i tot suïcida. Tota la història està explicada des d'una càmera fixa. O sigui, no hi ha un sol moviment de càmera en tota la pel·lícula. Bé, al final de tot, però durant hora 40 no es mou la càmera. Està fixa allà. I ens va ensenyant... imagina't una càmera a una cantonada de la sala d'estar i ens va ensenyant què passa en aquella casa, concretament en aquesta família que us deia, però també els que vivien abans... I fins i tot, abans que es construís la casa,
uau,
tu imagina que la càmera seguia allà. Llavors tu veus... Quan tot aquell era bosque, pues tu veus el bosc...
Campo.
Això molaria haver fet de Barcelona, això.
Això és molt guai, és a dir, és una proposta que tu dius, hòstia, què està fent? El CMX s'ha tornat boig, també. Perquè tu... hi ha moments en què comença des dels dinosaures.
Uau!
I llavors passa, doncs...
Passa un llangardaix per allà davant de la casa.
Hi ha un dinosaure que passa per allà, jo no us dic res més. Però bueno, veus, per exemple, els nadius, abans de que l'home blanc fes el genocidi als Estats Units, el que seria després als Estats Units, veus la guerra de la independència entre els Estats Units i els britànics. És a dir, la càmera al mateix lloc, eh? I després construeixen la casa. I
llavors, Lona, no?
La pel·lícula el que fa és pinzellades de vida. I tot això per proposar una mena de reflexió sobre el pas del temps, sobre les decisions que prenem i que no tenen volta enrere, o sobre les ferides que no acaben de cicatritzar. És una pel·lícula que no és per tothom. Jo crec que polaritzarà la gent que hi vagi, igual hi ha gent que diu, calla merda. Però jo, a favor.
Però hi passen coses?
Sí, passen coses.
Per davant de la càmera passen tot de coses.
Tot de coses.
Ella no es mou,
Jo us dic, són pinzellades.
Però només per veure com ho resol, et dic que ja m'interessa.
És una adaptació d'una novel·la gràfica molt guapa, que es diu Here, també, de Richard McGuire, que és el protagonista habitual de The New Yorker. La novel·la és preciosa, és una preciositat, i és molt difícil adaptar-la. El CMX, que és un campió, ho ha fet molt bé.
Té una mica d'amics, el CMX.
Home,
avui us hem recomanat Palomes Negres, que la trobeu a Netflix, Sherwood, a Filmin, en subtítols en català, Emilia Pérez, la pel·li que arriba dijous a les sales, i també arriba Here, a sales, aquesta pel·lícula amb Tom Hanks, Robin Wright i companyia. Àlex Montoya, Sílvia Coment, moltes gràcies.
A vosaltres.
A tu, fins la setmana que ve. Adéu.
Va, moment de fer l'última i marxem. De minuts i mig i seran les 7 de la tarda. Júlia Cot, bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè?
Molt bé.
Què ens portes avui? Nova edició d'Històries del Cor?
Sí. Doncs arran del desè aniversari de la seva mort, avui parlaré de Maria del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fritz James Stuart i de Silva, que és la mateixa persona, i avui en dia hi ha pares que li posen Lia a la nena, doncs també coneguda com la duquessa d'Alba.
Moment, aquests...
Sí, sí,
noms són reals?
Si la Wikipedia no em menteix, que ho dubto, sí.
Però vols dir que ella mateixa se'l sabia, els seus propis noms?
No. Bueno,
com te llames, duquessa?
Duquessa. No, anava a dir, no la imitaré. Bueno, era la dona...
Ai, pobra.
Pobra.
Sempre ha parlat així, la duquessa d'Alba?
No, parlava així perquè va patir un ictus.
No em diguis això.
Clar, per això dic que no la volia imitar. És que ets una mala influència, carot. Bueno.
No.
Coñazo.
Ara m'ha recordat un tall d'en Clopés aquí a la ràdio, que deia, home, per què porta ulleres de sol? I era en plan, bueno, recordeu aquell tall, no? Perquè és sec. Sí, ara acabo de fer el mateix.
Ah, em pensava que deies la duquesa.
No, també.
Pobra dona. Vale. Bueno, no ens anem posant encara en més jardins.
Perdó, pregunto des del desconeixement. No és pas viva, aquesta senyora.
No, s'hi ha començat dient arran del desè aniversari de la seva mort.
Això no ho he sentit.
Va morir el 20 de novembre del 14. Era la dona amb més títols nobiliaris del món, 5 vegades duquesa, 18 marquesa, 20 comtessa, viscomtessa, comtessa duquesa, 14 vegades gran d'Espanya, portaveu de l'AFA i presidenta del pàrquing. Tenia més títols nobiliaris que la mateixa reina Isabel II, i de fet, no sé, durant molts anys va circular la llegenda que si les dues es trobaven, era la reina d'Anglaterra qui li havia de cedir el pas a ella i que, per tant, s'evitava que coincidissin perquè la reina no hagués de passar per aquesta humiliació, que a mi m'encanta pensar que la reina d'Anglaterra tenia algú al seu equip dedicat exclusivament a evitar que ella i la duquesa es trobessin.
Molaria
un criat.
Gira per Gran Via. Gira per Gran Via, que ara ve per Mallorca.
La seguia, jo què sé, seguia la duquesa per tot arreu i si veia que havien
GPS,
de coincidir al bon preu, no? Pues amb a la majestat, la duquesa als iogurts desvist pels congelats, per evitar el conflicte de saber qui li havia d'obrir la porta de la nevera dels
aquí.
Petits suïs aquí. La duquesa d'Alba, Cayetana, Tana pels amics, que és nom de dolent dels Vengadores, va ser el membre de la noblesa més destacat i més popular del segle passat. Als anys 50, la premsa del cor de tot el món, vull dir, la seguia, l'admirava, era una celebrity, perquè era amiga de Jacqueline Kennedy, de Winston Churchill, de Walt Disney, de Claudia Cardinale. I per què? Quin atractiu tenia aquesta dona? Doncs que no feia el que s'esperava d'un aristòcrata de la seva alçada. Vull dir, se la suposava estirada, sí, aïllada en el seu món, però no, ella
no,
era allò que era molt campechana.
Ai, sí, com em sona.
La duquesa del poble, li deien, perquè era molt rebel.
Ai, la duquesa.
Feia coses tipus, sortia de casa sola, anava a bars i a festes, ballava flamenc, va aprendre a torejar a cavall.
Perdona, ballava flamenc com jo, jo crec.
No, en la seva època,
veritat?
Sí, hi havia imatges que s'escapava pels tablaus. Això va ser després. Però, i fins i tot vestia molt moderna, que als anys 70 ja anava molt hippie, res de corset, sinó que era com així, molt floral, molt bochic, que és el que tu dius, sí, rebel. Vull dir, vestia com li sortia de la figa i sortia de festa. Traiem les estàtues de la Rosa Parks, no? No, és que, vull dir, revolucionària hauria sigut que, per exemple, tornés al poble totes les terres que posseïa com a la terratinent més gran, que era d'Andalusia, que tu no pots anar a cagar sota un pi a Sevilla sense haver-li de pagar.
Sense trepitjar terreny,
clar. No, però soc rebel·la i no vaig pentinar el poni. Bueno, però és cert que com que era rica, perquè aquest és el secret, feia el que volia. Primer sí que va fer el que s'esperava d'ella, es va casar amb un noble, en Luis Martínez de Irujo, i van tenir 6 fills, mitja dotzena, però quan va enviudar es va tornar a casar amb un jesuïta que havia penjat els hàbits, era fill de mare soltera, amb fama d'escarrenós i 11 anys més petit, que això va ser un escàndol per l'època. Ara bé, el que va ser realment sonat i el que la va portar a convertir-se en un dels personatges més perseguits de la premsa rosa als anys 2000 va ser el tercer matrimoni, perquè el segon també se li va morir, va agafar una mala remesa d'homes, i a l'any 2011, amb 85 anys, anuncia que es casa amb Alfonso Díez, un iogurín de 61 anys, que era funcionari de la Seguretat Social.
A veure, no
una
sabia
mica,
què ho digui, però a veure, Alfonso, vols una
ella,
mica sense social,
Ella era una dona amb 46 títols nobiliaris i ell, per molta plaça fixa que tinguis de funcionari, vull dir, no és el mateix 46 títols que acumular 2 triennis.
Home, exacte.
I ràpidament es van disparar les bromes sobre les intencions d'aquest home, perquè clar, ell era un senyor de bon veure, era jove per ella, i ella era una senyora de 85 anys, com hem dit, bastant perjudicada, que havia patit un ictus, que parlava com parlava, que no l'imitaré, poca expressivitat facial, vull dir, ideal per jugar al pòquer, era fàcil.
Però em sembla que tenia, pel que jo recordo, ja et dic, jo no soc gaire de les revistes de paper guixer, però quan veia algunes coses per la tele, tenia sentit de l'humor, aquesta mossa?
Sí,
perquè
sí,
vull dir... Era...
No, però vull dir que la dona hi tocava, però clar, era fàcil pensar que hi havia un interès. Com es van conèixer amb l'Alfonso Díaz? Els va presentar el seu segon marit 30 anys enrere. El seu segon marit, que es deia Jesús, va convidar a Palau a un amic seu que era antiquari i l'amic es va presentar amb el germà petit, que era l'Alfonso. Allà veu per primer cop a la Cayetana, que aleshores tenia 55 anys, i ell era un jove de 30, i va quedar encantat amb aquella dona doncs, culta que li va ensenyar, ojo, els seus Velázquez, els Goya, els Rubens...
Ah, clar, és que això t'entendia.
El primer mapa d'Amèrica dibuixat per Colom, que això ho té aquesta senyora, no com tu, desgraciat, que tens un pòster del Padrino i una foto de la Torre Eiffel que t'has comprat a l'IKEA. Vull dir... No. Però bueno, en aquell moment es coneixen, ella està casada, no passa res, i tornen a coincidir 3 anys després, saps a on?
A on?
Al Cines Verdi de Madrid.
Va, no m'ho crec. Sí, creu... Veient una pel·lícula subtitulada.
Ah, era molt cinèfil. Se pensa que segurament ella va anar a l'estrena de l'arribada d'un tren a l'estació. Vull dir que mantenia la passió pel cine. Total, sorgeix l'amor, 3 anys de nòvios, i es casen. Però clar, què passa aquí? Que ara, pel mig, hi ha una gran herència. Perquè ella tenia 85 anys i una mica es veu que el cos li demanava terra. Vull dir, era fàcil pensar que l'Alfonso, doncs això...
I no tenia descendència?
Sí, clar. Cony, t'he dit 6 fills. Carot, que no m'escolta. Mitja dotzena de fills.
No, però vius, vull dir...
Tots.
Capaços d'heretar, eh?
Sí, clar, tots els 6.
Ah, clar,
l'Eugènia.
L'Eugènia Martínez Rufo.
Que s'havia casat amb el Torero, sí, amb el Cayetano, clar. Aquell, tots els 6 fills es van posar a la defensiva perquè estem parlant d'un patrimoni...
I li tocava la legítima.
De 3.500 milions d'euros entre palaus, finques, terres... Vull dir, la duquessa d'Alba tenia en la seva possessió el testament de Ferran el Catòlic.
Hòstia.
Vull dir, d'aquest nivell de riquesa estem parlant. Clar, i els fills, com t'he dit, la mitja dotzena van dir, ull aquí, que ara aquest no ens deixi sense res.
Ha vingut aquest, el pàjaro.
Ah, 3.500 milions a repartir entre 6, vale, són 580 milions d'euros per cap, i això t'arregla la vida, que vull dir que ja no has de tornar a patir per si viatges un dia i la maleta és molt grossa i et fan pagar excés d'equipatge. Però clar, si els has de repartir entre 7, 3.500 milions, te'n toquen 500.
Això és res.
I on vas?
Fas curt.
On vas amb això?
Fas curt, 500 milions d'euros.
Ah, fas curt, tota la vida has d'anar amb una bossa de mà viatjant. Doncs els fills suposen el casament, sembla ser que 3 i 3, 3 diuen que la mama faci el que vulgui, i els altres 3 diuen que no, i fins i tot insinuen a la premsa que la duquessa està gaga i que hauria ja de passar la titularitat de la casa d'Alba.
Però quina mala bava, els fills, no?
Tu diràs.
I què va fer? Que es portava bé amb la filla?
No, amb la filla sí, la filla era de l'equip.
Era l'única, de l'equip ella.
Eren 3 i 3. I què va fer la duquessa? Doncs per poder seguir fent el que li donava la gana i a la vegada no enemistar-se amb els seus fills, va repartir l'herència en vida. Els va convocar tots a la notaria i va dir això per tu, no m'emprenyeu més. Ara això sí, va deixar clar que mentre jo estigui viva sóc l'administradora i usufructuària fins al dia que em mori. I l'Alfonso va renunciar a utilitzar el nom de duc d'Alba i a viure a cap dels palaus després de la mort de la duquessa i se li va assignar una pensió vitalícia de 2.000 euros al mes que està molt bé, però jo crec que un caramelet de menta i uns milions en efectiu...
Home, això t'arregla...
Els hi va posar a la butxaca... Que no ho sàpiguen els meus fills.
Que no, mira.
I si ja has de jugar, queda't el testament de Ferran el Catòlic.
I el mapa.
El mapa, la Colom, agafa'l.
Això
va al quartos, això el resto.
Bueno. Que només li va deixar anar pensió vitalícia.
Això, oficialment, sí, com sigui. Els fills es van quedar tranquils i amb ja tothom content, la duquessa d'Alba i l'Alfonso es van casar el 5 d'octubre del 2012, el 2011, perdó, al Palau de Dueñas, i van menjar amanida de caviar, arròs amb gambes blanques de Huelva i llagosta,
no,
i tornador de vedella amb patates a l'estil ducal.
No sé què és, tornador.
Jo tampoc... Ah, el tornador és un tall de la vedella. Jo el que no sé és les patates a l'estil ducal.
Vaig a buscar-ho.
Que estic segura que el McDonald's no hi és, aquesta opció. Hi ha les de Luc, però la ducal no.
Però no vols dir que és dels seus cuiners, de duques ducal? A veure.
Ah,
patates
però deu ser...
Duquesa. Patates duquesa...
No, però has de buscar patates ducals, si és un estiu...
Això ho he buscat, Antònia. A veure, patates estil ducal, ara en català. Patates estil ducal.
Recetesfaciles.com.
És que no surt res.
Ai, Xavi, que avui sopes patates ducal.
Em surt patates duquesa, que són aquelles com si fos... que agafes el puré de patata i fas com uns cagallonets... I després
ja et dic jo que al casament de la duquesa no es van servir cagallonets, nena. No t'hi convidaran mai, no et puc treure pel bon. Bueno, el moment més icònic que surt a totes les televisions i revistes és quan els nuvis surten de la cerimònia, es troben una munió de gent que els ha anat a aplaudir i ja que hi ha guapa, guapa, ole, ole, i la duquesa de 85 anys, ai, amb com 85 sols, es descalça, s'arremanga el seu vestit de Victorio i Luquino i efectivament es posa a ballar flamenc mentre tots... Ole, ole, ole,
ole. La hueca, ole, ole.
Escolta tu, era una dona enamorada, era una dona feliç i era una dona fastigosament rica i van ser feliços...
Te l'ha de sudar tot. Calma, quan ets milionari d'aquesta manera.
I el que volia dir és que van ser feliços fins que ella va morir 3 anys després de mil coses. Oh. Vull dir, acabaria abans si digués de què no va morir. Ara et diria que deslumar-se treballant, segur que no.
Bueno, però almenys, escolta, m'aprofitava la seva condició. I vivia la vida, a fondo.
Ah, no, sí, a tot. És un model a seguir. Nenes, sobretot, treballeu per acumular 3.500 milions d'euros en propietat, robeu el testament de Ferran el Catòlic i sigueu lliures. Sigueu lliures, sobretot. Perseguiu els vostres somnis. Sigueu duqueses.
Per favor. Duquesa d'Alba, avui amb la Júlia Cot a Històries del Cort. En fi, Júlia, moltes gràcies, estimada.
A vosaltres.
Ens sentim d'aquí 2 setmanes.
Perfecte.
Nosaltres ho deixem aquí i anava a dir, us deixem al tot costa, no, us deixem a la TDT perquè vull jugar al Barça. Per tant, tornem demà a partir de les 4 i fins les 7. Família, cuideu-vos i ens sentim demà a la sobretaula. Demà, especial, Toni García Ramon i Òscar Broc, perquè l'Estel i el Biel els tindrem al Pessebre de Corbera aquest dijous, que ja sabeu que acabem la setmana anant al Pessebre de Corbera, al Pessebre Vivent de Corbera, i allà diuen que em faran fer de Mare de Déu i no sé quines històries. En tot cas, demà a les 4 us explico més coses. Adéu, família. Adéu, adéu.